Heu socal José Miguel Cruz, benvinguts a les darreres hores de l'hivern i un principi de la primavera que està previst que sigui a les 15:36, que és quan entrarem ja oficialment, meteorològicament i per data, a la primavera de l'any 2026. Una primavera que ve mogudeta. Mogudeta per pluja, que no acaba de tocar a Catalunya, i mogudeta per totes les mobilitzacions. Estem parlant d'una onada inflacionista que se'ns tira a sobre, estem parlant d'unes mesures anticrisi que el govern no acaba de treure clar, a veure què fan, però és increïble que ni en això es posin d'acord els propis membres del govern. És una qüestió que la incompetència és asfixiant. Davant de tot això comença a ser asfixiant davant de tot això. I després parlem del problema dels pressupostos que no estan aprovats a Catalunya, bé, a Espanya, però a Catalunya, per la part que ens toca a nosaltres, Catalunya, ara mateix, parlar d'això, no estan aprovats, i amb això significa que hi ha moltes coses que no tiraran cap endavant. Les reclamacions, moltes reclamacions dels metges no entraran perquè no hi ha pressupostos aprovats, i les docents, per molt que diguin que sí, fins que no s'aprovin pressupostos, poca cosa es pot fer. Però avui, precisament, és un primer dia de primavera, un primer mogudet primer, perquè ja ha començat amb un bloqueig de Barcelona, pràcticament amb talls per tot arreu, per les manifestacions dels docents i els metges. Unes manifestacions que després, a 2:15 del matí, començaven en 4 punts, 4 branques de manifestació que han anat recorrent Barcelona fins a arribar a la plaça Tetuán. I d'allà tenim el Guillem Castro, que està seguint en directe tot aquest enrenou. Guillem, com estàs?
Hola, José Miguel, què tal estàs?
On estàs ara?
Seguim a la plaça Tetuán. Mateix estem al costat ja del centre de la plaça. I bueno, pues ara mateix la manifestació, la congregació, sí que es dirigeix en gran part cap al Parlament, mentre que s'està debatint els pressupostos de 2026.
Sí.
I bueno, ja ara tenim...
Vols dir que ara ja van cap al Parlament. Hi ha molta gent?
Exacte.
Es manté el número de gent que me'n comentaves abans, que em deies
segueix estant debat completament a vessar. Hi ha encara gent a Gran Via que no ha pogut accedir a la plaça. I la plaça, pues, no hi cap ni un fil.
Ja, escolta'm una cosa, hi ha hagut incidents o a part de les cridòries no han anat més allà? S'ha desenvolupat de manera normal?
Sí? Ha estat una congregació del tot normal. Sí que és veritat que ara, els darrers minuts, s'han produït una mena de petards.
Ha tirat una traca, clar, com són falles, deu ser un homenatge també a les falles.
Sí, també. I això, bàsicament, ara estem aquí amb el Nacho, que ve de Girona, també és mestre.
Sí.
I, bueno, em permets, José Miguel...
Endavant, a veure què ens explica el Nacho.
Doncs, Nacho, què significa per vosaltres que hi hagi tanta gent i que la mobilització hagi tingut tant èxit?
Bueno, per nosaltres significa que estem units, estem tots mobilitzats. Som molta gent els que estem lluitant per els nostres drets i per millores en la nostra professió. Tot i així, hi ha molta gent que no ha pogut vindre i s'ha quedat a les escoles. Ells també són part de la vaga, són part d'aquesta vaga. I som els que estem, però encara falta molta, molta gent més. Així que continuarem sortint fins que puguem tindre les millores que demanem i mereixem.
Sí? Hola?
Sí, Miguel?
Ara. Miguel? Ui, per un moment t'havia perdut, Guillem. Bé, doncs estem davant de les... Escolta'm, Guillem.
Digue'm.
Tu creus que et dona temps a anar a buscar un metge al parc de la Ciutadella, al Parlament?
Doncs anirem a mirar, a veure.
Sí, ves cap allà...
Perquè... Si em fan un petit espai per poder arribar fins allà.
Vale, tu ves allà amb els colzes obrint-te pas per veure, perquè, clar, estàs a la plaça Tetuán. Jo pensava que els metges també estarien per aquí, per la plaça Tetuán, però es veu que els metges han anat... La mani del metge han anat directament cap al Parlament, tinc entès, no?
Exacte, sí. Ara estem, per exemple, amb el Nacho i unes companyes més.
Sí.
I m'han confirmat que aquí els metges no els han vist.
No s'han vist. Si pots anar cap al Parlament, em semblarà perfecte.
Cap problema.
I mirem a veure què ens diuen els metges.
Doncs, perfecte.
Guillem Castro, moltes gràcies.
A tu.
Fins ara, company. No sabeu el difícil que és connectar? Ja veieu que hi ha hagut un moment de desconnexió per tota la gentada que hi ha allà, que es menja tot el pastís de la connectivitat. L'ampli de banda se'ls està menjant i està deixant amb la connectivitat penjada d'un fil, en aquest cas. Bé, doncs, mentre el Guillem va prendre el pols a veure com està la situació de la manifestació al Parc de la Ciutadella davant del Parlament, per fer allà pressió, on es veu que part d'aquesta manifestació dels docents ja baixarà cap allà, doncs, de seguida en parlarem d'una cosa. De seguida en parlarem amb la Vall d'Hebron, amb l'Hospital de la Vall d'Hebron. I en parlarem perquè ja fa uns dies es va estrenar una unitat de lesionats medulars 24 hores, 7 dies a la setmana. Això és molt important, i és una qüestió important perquè la rapidesa a l'hora d'atendre aquest tipus de situacions és cabdal. Va, que de seguida en parlem d'això aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Aprovecha los super tecnoprecios de El Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Llévate portátiles, móviles, smartwatches, televisores.
O un frigorífico, la lavadora, el horno.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el domingo 22 de marzo en tienda web y app de El Corte Inglés.
Consulta modelos y marcas participantes.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
¿Único se escribe con H o sin H?
¿Único sin H? Bueno, a no ser que hablemos del Tucson, líder en ventas durante 5 años, entonces es con H de Hyundai. Conduce un Hyundai Tucson edición especial Black Line con 5 años de mantenimiento desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Pedirle al DJ que se encargue de los fuegos artificiales de tu boda, barato, mal. Contratar con Finetwork, fibra de 600 megas y móvil con gigas ilimitados por $25.99 al mes, precio final, barato, bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato, bien.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Quan escolto aquestes cançons noto que em faig vell, perquè això ja és un clàssic. Però sabeu una cosa? Ara els nanos, els joves, quan van a les discoteques que queden, o als locals o als tardeos, ara ja no demanen una cançó com estàvem nosaltres, quan anàvem nosaltres a discoteques, que era una qüestió, era el que es portava de llavors. Però ara, en determinats locals, el que busquen són temazos. Temazos! Aquí ja entrem dins del judici que de cadascú que considerem un temazo o no és un temazo, però és que les coses canvien, que a vegades costa de seguir i dir, bueno, pues, ¿quién soy yo para decir nada lo contrario? Bé, entrem en situació d'hospitaleria. Sabeu, avui hi ha una mobilització de metges. Intentarem parlar amb uns d'ells, intentarem anar a la manifestació que ara mateix els metges estan fent o van cap al Parlament, o al Parc de la Ciutadella de Barcelona, després d'un matí realment complicat. Però tot això continua avançant, intentant que la cosa funcioni, sempre amb la intenció i la vocació d'aquests professionals. En 2 anys, en 2 anys, la Vall d'Hebron, l'Hospital de la Vall d'Hebron, ha atès 136 pacients amb lesió medular aguda. Un terç, 52 pacients, han estat operats en caps de setmana o festius. Caps de setmana o festius. Des del gener del 2024, l'Hospital de la Vall d'Hebron és el primer centre de tot Espanya amb un equip expert que opera 24 hores, 7 dies a la setmana durant tot l'any en aquesta unitat que es va obrir en aquell moment, no? Doncs en parlem, i en parlem precisament de tot això i d'aquesta unitat, en aquesta unitat, amb la doctora Lluïsa Montesinos. La doctora Lluïsa Montesinos és cap de la secció de lesionats medulars de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Doctora, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Quan es posa en marxa un equip expert que opera 24 hores, 7 dies a la setmana, és per la importància de l'urgència d'aquest tipus d'operacions. Ho entenc així?
Ho entenc molt bé. És important, i el que s'ha vist és això, que podem aconseguir aquesta màxima funcionalitat amb, no només amb la cirurgia, sinó amb tot el tractament de rehabilitació intensiu. El que aporta la cirurgia és que des del primer moment podem descomprimir anatòmicament i fixar aquesta fractura. I així intentem baixar aquesta inflamació que s'està consolidant durant les primeres 72 hores de la lesió. I això el que comporta és que podem actuar el que es pot, perquè no es poden fer grans coses actualment, però això sí que ho podem fer. I, per tant, ho hem d'intentar. Per aconseguir, com deia, que cada persona que és individual i que cada cas és únic, doncs podem aconseguir la màxima funcionalitat i el màxim de cada persona.
Quants lesionats anualment medulars, entenc, pot atendre el centre?
El centre sol atendre entre 80 i 90 pacients anualment, amb lesió medular aguda traumàtica.
I és una qüestió de fer esport? D'on venen aquests lesionats medulars? De caigudes? Hi ha és una qüestió variada? O?
És una qüestió variada, però sí que és veritat que en els últims anys hem vist un canvi de la nostra població de pacients. Ara tenim fins al 50% de pacients que són caigudes habituals en domicilis, per les escales, que correspon a un tipus de pacient doncs més gran, d'acord? Un pacient actiu, però que és més gran. I després hem vist reduïdes els accidents de trànsit, i el que també continuem veient i una mica en alça són tot el referent a caigudes per accidents esportius, com pugui ser l'esquí, la bicicleta, altres activitats. Que la població catalana, hem de dir que és una població activa comparativament amb altres zones d'Espanya.
Clar. Com ha avançat aquest tipus de cirurgia i l'èxit en aquesta cirurgia medular durant els darrers anys, doctora?
Doncs és un camp que s'estudia contínuament. I no només aquí, en l'Hospital Vall d'Hebron tenim un gran expertís de la mà de l'equip del doctor Pellicer, que és un equip composat per cirurgians traumatòlegs i neurocirurgians, amb un, com dic, un gran expertís. I el que ha avançat també i el que ha aportat a l'hospital és en instal·lacions, no només en l'heliport per fer un trasllat directe a l'edifici de traumatologia, sinó també en la tecnologia que hi ha al quiròfan, amb tecnologia a nivell d'imatge per poder tindre imatges durant la cirurgia i, a més, el compromís d'un equip de neurofisiòlegs per poder monitoritzar aquesta cirurgia, que vol dir que qualsevol acte que s'esdevingui durant la cirurgia, el pacient està monitoritzat a nivell neurològic amb la possibilitat tècnica que hi ha avui en dia, tot i estar anestesiat.
Entenc.
A més, l'equip d'infermeria i de anestèsia és expert en l'anestèsia i la cirurgia del pacient amb lesió medular.
Clar, són lesions, sí. Acostumen a ser lesions molt greus quan parlem de les lesions medulars. I ara, sí. quin percentatge de possibilitats hi ha que una persona que pateix una lesió medular torni a tenir una vida, una mobilitat normal?
Doncs, claro, dependerà del tipus de lesió que tingui sí. des del primer moment. És a dir, la lesió medular aguda traumàtica té diferents fases. I en el primer moment tenim una lesió primària que s'esdevé en els primers segons de la lesió i sobre aquesta és la que determinarà la resta de funció. Llavors, si no passa, si és una lesió completa en la qual no passa informació sensitiva ni motora per sota del nivell de la lesió, les probabilitats són menors.
D'acord.
En el cas de les incompletes, on hi ha molta més inflamació, però no tant dany neuronal,
sí.
És ahí també on tota aquesta descompressió i rehabilitació i maneig del moment agut i després una rehabilitació intensiva des del primer segon dia de la lesió, on també esdevindrà molt important. Hem de poder aconseguir el màxim de funció, però tinguem en compte que no només la lesió medular és caminar. La lesió medular també provoca unes alteracions a nivell del sistema nerviós autònom que regula la ventilació, la respiració, el cor, intestí, bufeta... I això és molt important prestar-li molta atenció, perquè això també donarà qualitat de vida en un futur. Mm. És a dir, hi ha persones que pues, es desplacen en cadira de rodes, però tenen una vida plena, treballen, tenen la seva família, poden ser mares, pares, tot. I llavors hem d'aconseguir que aconsegueixen tindre una vida la que ells voldrien tindre en un futur.
Doncs, doctora Lluïsa Montesinos, cap de la secció de la unitat de lesions medulars de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Felicitats per aquests dos anyets d'aquest equip expert, d'aquestes 24 hores, 7 dies a la setmana. Molt amable.
Moltes gràcies.
Una abraçada. Moltes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i explicar-nos la situació. Bé, ara mateix està compareixent el president del govern, Pedro Sánchez.
Y vamos a bajar el IVA de la electricidad del 21% al 10%. Por tanto, reducción drástica de toda la fiscalidad en...
¡Ay! ¿Marcha al SO?
El IVA, ahora. IVA aplicable, perdón, al gas natural, a los pellets y por tanto, también a la leña. Esto es también una de las decisiones que vamos a tomar. Y vamos a congelar el precio máximo de venta del butano y del propano. Bajaremos también el IVA al 10%, los impuestos que afectan al precio de la gasolina, al gasoil, hasta el mínimo que permite la Unión Europea, lo que se va a traducir, para que nos entiendan los ciudadanos y ciudadanas que estén siguiendo esta comparecencia, se va a traducir en una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos de euro por litro en función del carburante. Por tanto, todas estas reducciones, cuando hablamos del consumo, del precio de la gasolina y del gasoil,
bien.
Se va a hacer una reducción efectiva, una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos por litro en función del carburante.
Uh-huh.
Para que se hagan una idea, unos 20 euros de ahorro por depósito para un coche medio. Este es el impacto que va a tener sobre el bolsillo de nuestros ciudadanos. En segundo lugar, vamos a extender hasta diciembre del año 2026, es decir, hasta finales de este año, todos los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico. Y vamos a reforzar de forma sustantiva el bono social térmico.
Bàsicament, està fent compareixença el president Sánchez després d'aquesta reunió de ministres per anunciar 80 mesures que entraran ja en vigor demà mateix per protegir davant d'aquesta onada inflacionista que se'ns tira a sobre per culpa de la guerra. En aquest cas, és una qüestió, i és el que ha dit el president, que bàsicament tots aquells diners que s'anaven cap a beques, cap a sanitat, cap a la dependència, ara s'hauran de destinar a protegir la indústria, autònoms, etc, etc. És el que deia el president. Conforme a la quantitat, sembla que ha anunciat 5.000 milions d'euros destinats, bàsicament, a aquestes proteccions, i com bé estava anunciat, entre d'altres, ja entrarem més en detall, això afectarà ja l'electricitat, com bé acaba de dir el president, a la benzina, al bo social, I bé, és una de les coses que ja estava... S'esperava una cosa així, una qüestió que esperaven. De fet, l'electricitat baixarà del 21% al 10%.
Y una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes, para que esos sectores, que saben ustedes que también se están viendo muy afectados, que son muy importantes para nuestro tejido productivo, puedan capear esta crisis.
I ja de pas, doncs, ha llançat alguna xineta, donant la culpa, evidentment, a la guerra, ja ho sabem, que és la guerra, i tots els polítics que han dit que no s'han afegit el no a la guerra. Bé, bàsicament, a l'afegir-te o no afegir-te el no a la guerra... cosa que jo suposo que ara mateix s'obrís línies o sortís al carrer a preguntar a qualsevol persona, ningú en un judici normal del seu cap vol una guerra. Això, el no a la guerra, no traurà que Trump deixi de bombardejar i no traurà que la inflació al nostre país sigui ja una autèntica realitat, com passa amb totes les entrevistes i xerrades que estem tenint. Bé, doncs queden anunciades aquestes 80 mesures que es posaran en vigor demà mateix. Entrarem en detall sobre aquestes qüestions. Possiblement les més importants serien aquesta rebaixa de l'IVA a l'electricitat del 21% al 10% i la rebaixa al combustible, que serien dues de les qüestions interessants, entre moltes d'altres, conforme al bo social i de més, que el president ha anunciat. Bé, ja tenim aquestes 80 mesures anticrisi, que insisteixo, demà mateix entraran en vigor, segons ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez. De seguida arribarem a 2:15. Serà el moment d'actualitzar la informació de serveis, el temps, el trànsit, que avui està complicat, la meteo, i després comentarem, parlarem d'altres històries, parlem de viatges, intentarem parlar amb els metges que estan davant del Parlament, i després també parlarem de l'enxaneta, sí, de Castellers. Tot això aquí, a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Fernando Alonso wins.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
La distància entre la cuina que tens i la que somies està tan sols un forn Miele de tu.
O una placa de cocció. O un frigorífic.
Aprofita ara i estrena el teu nou electrodomèstic amb Miele Cooking Days. Fins a un 15% de descompte en botiga oficial i Miele.es. Consulta ofertes en el teu distribuïdor oficial. Només fins al 22 de març.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Atenció, atenció! A Bazar el Regalo,
fora stock per inventari.
Fins a un 50% de descompte.
Aquesta oportunitat és única.
Aprofita-la.
Fora stock amb descomptes de fins al 50%.
Bazar el Regalo, cada dia més a prop teu.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
El mejor momento para pagar menos IRPF no es cuando haces la declaración, es justo ahora.
Porque ahora es el momento de comunicar cuáles son nuestras circunstancias personales.
España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. ¿Cómo se pone puertas al campo, Javier?
Es muy difícil. Técnicamente no es que Internet tenga una puerta, ahora te van a poner un portero.
¿Tú ahora mismo puedes hablar con José Antonio en Esperanto tranquilamente?
Es mi pofas.
¡Ay! ¡Ay, qué ha dicho!
Sí, puedo.
¿Qué ha
dicho?
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia, COPE des de Catalunya i Andorra. Doncs és el moment de repassar la informació de serveis. Comencem per la meteo. I és que la meteo, de cara a aquesta tarda de divendres, parlem d'un dia prou estable, en tot cas. Les temperatures màximes a l'alça. I a tot estirar, no serà un dia de sol net, però és el que predominarà. El sol a tot el territori, tret d'alguns núvols cap als extrems, cap al Pirineu Occidental i cap a Terres de l'Ebre. El cap de setmana, demà dissabte, tant pel matí com per la tarda, i diumenge, pel matí, doncs hi haurà un predomini del sol. Alguna boira que estarà a primera hora del matí, però bàsicament estem parlant d'això, d'una certa estabilitat absoluta i total. I serà diumenge per la tarda, quan traurà el nas el que està afectant, aquesta borrasca que afectarà a bona part d'Espanya, sobretot afectarà a comarques de Girona, on hi haurà una presència tant de núvols com d'algun plugint que localment pot ser intens. Però més enllà d'això, acaba de filar prim el tema, Bé, com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Doncs connectem i preguntem al Servei Català de Trànsit. Adrià Fernández, bon migdia, benvingut.
Hola, bona tarda. Doncs bé, a hores d'ara cal destacar algunes incidències a les carreteres catalanes. En primer lloc, no hi ha cap via interurbana afectada o tallada per les manifestacions. Pel que fa a la resta d'incidències, ara mateix hi ha un carril tallat a la 2, a Sils, en sentit Barcelona, per un incendi d'un camió. També hi ha un carril tallat a la P7, al Papiol, en sentit Girona, per un accident. I d'altra banda, pel que fa a la ciutat de Barcelona, hi ha un carril tallat a la Ronda Litoral, en sentit Llobregat, a l'altura de Bon Pastor, per un accident. Es registren retencions des del nus de la Trinitat i afecta de retruc la C58 i la C33 per entrar a Barcelona. Finalment, a la Ronda de Dalt, sobretot trànsit lent entra en sentit Trinitat, entre Vall d'Aura i Sant Gervasi. I de moment això seria tot. Molt bona tarda.
Gràcies, Adrià. Bona tarda i que tinguis un bon cap de setmana. Cuida't.
Igualment, que vagi bé.
L'actualitat esportiva en mans del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
José Miguel, companys, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Com ho tenim, això? Tenim una...
Moltes coses avui,
Una darrera jornada de Lliga abans de la parada de l'aturada de seleccions.
Jornada de Lliga abans de l'aturada de seleccions i la notícia que tothom esperava. Joan García, selecció. Luis de la Fuente ha convocat el porter del Futbol Club Barcelona pels propers amistosos, que no seran aquesta finalíssima contra Argentina, sinó que seran contra Sèrbia, a Villarreal, i contra Egipte, a Cornellà. Espanya-Egipte, definitivament a Cornellà. I el que dèiem, quatre porters, els de sempre. Unai, Raya, Remiro i Joan García.
Però quatre porters?
A mi no em quadra. No,
Però per què et portes quatre porters?
Doncs suposo que aquí hi haurà un últim càsting per decidir quins tres porters són els que van al Mundial, perquè és l'última finestra de seleccions abans de donar la llista definitiva pel Mundial.
És a dir, d'aquí un quedarà fora.
D'aquests quatre, un ha de quedar fora.
Però suposo que farà
Unai
proves.
Simón, home, a mi el que em quadra és que, com hi ha dos amistosos, 45 minuts per cada porter. Tindria gràcia que el debut de Joan García amb la selecció fos a l'Espanya-Egipte a Cornellà. Tindria el seu morbo.
Home.
No ens enganyem. Va, preguntem-li...
Sí, però...
Preguntem-li al seleccionador Luis de la Fuente què ha vist en Joan García per convocar-lo ara per la Roja.
És un grandíssimo portero. De los mejores porteros que hay en el mundo, con la relación que siempre comento, que hay 5 o 6 porteros en España dentro de esos top 10 mundiales. ¿Qué puede aportar? Pues, primero, convivencia, capacidad de trabajo, profesionalidad, calidad, va a exigir a los demás sacar lo mejor de sí mismos, competencia, en fin, mucho. Ahora, que no quiere decir que vaya a estar entre los 3 o 4 que... A día de hoy, sí. Hemos entendido que era el momento para que estuviera con nosotros, conviviendo con el resto de sus compañeros, y estamos encantadísimos de que así sea.
No, entre los 3 o los 4, no. Anirán 3 al Mundial, vaya. Clar. No crec que li dongui al seleccionador per emportar-se 4 porters al Mundial. No, no va per aquí la cosa. Hi ha més novetats a la llista, Barrenechea, Real Sociedad, Mosquera, València o Víctor Muñoz o Osasuna són cares noves en aquesta selecció espanyola. Però abans d'això, Lliga al cap de setmana.
Sí.
Diumenge, a les 2 de la tarda, Barça-Rayo, pendents de Joan García, que va acabar tocat contra el Newcastle, i d'Eric García. I demà, un quart de 5 de la tarda, Cornellà, Espanyol-Getafe. Un Espanyol que, en la veu de Manolo González, definitivament passa pàgina del tema de Burgos-Bengoetxea a Mallorca.
Òbviament, per l'equip ens va, ens va fotre molt, perquè era un partit que teníem, ja ho vaig dir l'altre dia, bastant controlat, que no passava gaire cosa fins a l'expulsió de Charlie, que va tocar el partit, i després fins a l'empat. A partir d'aquí, donar-li masses voltes no té sentit. Nosaltres estem forts, a dins, estem amb ganes de guanyar. L'equip penso que honestament mereix més del que té a la segona volta, però el futbol i la vida venen les coses com venen. Llavors s'han d'afrontar i és el que toca.
Per raó.
Charlie és Pickel, pels no introduïts. Pickel, que ha sancionat, no jugarà demà. Escolti, ja definitivament va ser hora que arribi la primera victòria de l'Espanyol al 2026. I després de l'Espanyol, el Sadar, Osasuna, Girona. Torna al Girona Vitor Reis, després de sanció. Lemar també està per jugar. Estuani i Brian continuen de baixa. Aquesta setmana va sortir un podcast on Mitchell deia que es veia capacitat per entrenar al Manchester City. Escolti, entrenador, es veu vostè capacitat per continuar una temporadeta més al Girona?
El podcast és un meu amic que em parla de tot i quan sigui gran tindré temps d'entrenar un equip de nivell com el Girona. Estic tranquil, estic feliç. La meva preocupació és arribar a 42 punts i només em preocupa poc el futur.
El futur, entre d'altres coses, és un Real Madrid-Girona de la jornada 31 que se'n va a divendres. És aquesta jornada retro. El Madrid-Girona es jugarà en divendres i el derbi Barça-Espanyol es jugarà en dissabte. També en futbol, interessant Sabadell-Europa, aquesta jornada a la primera ref. En bàsquet, gran victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del València. Revifen les opcions de play-off directes pel conjunt blaugrana i és notícia també el sorteig de Badalona dels quarts de final de la Champions FIBA amb Unicaja, Tenerife i Joventut. I en plana poliesportiva, Copa del Rei d'hoquei patins i Mundial d'Atletisme, pista coberta, pista curta a Torun, Polònia.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, bon cap de setmana i millor lectura.
Igualment, gràcies, molt amable. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquests titulars i d'altres a Esports Cope, avui amb l'Albert Díez. Amb l'Alberto... Alberto o Albert? Albert, és igual, no?
Jo li dic Alberto.
Tu dius Alberto, va. Jo li dic Albert, Albert Díez, en tot cas. Que sigui ell el que decideixi com, si volem, el nom en pronunciat en castellà o en català, a mi m'és igual. Bé, podem dir el senyor Díez, i aquí està tothom d'acord. No, perquè hi ha alguns diran, no, senyor no. No puede ser señor, el senyor Díez, en funció de la gent que no li cau bé el pobre Albert Díez, que no penso qui pot ser. Bé, en aquest cas, de seguida parlarem de l'enxaneta. L'enxaneta castellera. Mireu, avui toquem dues coses molt tradicionals de casa nostra. Hem parlat de la mona i d'aquest art que es fa amb les mones de xocolata. I ara parlarem de seguretat en el món dels castells, perquè s'està dissenyant, i no trigarà gaire a posar-se en marxa, un nou casc amb noves tecnologies per donar seguretat a l'enxaneta castellera. De seguida en parlem d'això aquí a migdia, Cope, a Catalunya i Andorra.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca Cope y escríbenos.
Llega la primavera y sube la temperatura. También en el fútbol. Este sábado, Sevilla-Valencia. El domingo, Barcelona-Rayo Vallecano. El derbi madrileño. Real Madrid-Atlético de Madrid.
Bernabéu Manolo. ¡Hola, hola!
Y además, el Gran Premio de Brasil de MotoGP. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento, más de 120 centros, con más de 4.000 coches, hombre.
precio genial. Solo una semana, no la dejes pasar. Revo, revo, revolu, plus. La revolución, la de ocasión, plus.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quan parlem de seguretat i quan parlem de seguretat i tradició, estem parlant de que les dues coses han d'anar agafades de la mà. Fem una mica d'història. Fa 20 anys hi va haver, malauradament, un greu accident amb una enxaneta que va caure d'un castell, que es va desmoronar i va caure i va tenir un greu accident en aquest cas. En aquell moment no portaven casc, però sí que s'estava desenvolupant i la idea ja estava al cap d'augmentar aquesta seguretat. Però, clar, en aquell moment, fa 20 anys, era molt trencador tot això. No era fàcil posar aquestes coses. No era gens fàcil. Però, clar, aquell aconteixement desgraciat doncs va precipitar la situació. Ara, 20 anys després... No passa cap desgràcia, eh? Però 20 anys després el que sí que es vol és millorar l'estètica, més que l'estètica, la seguretat d'aquest cas per protegir de lesions encara més els nanos a la canalla castellera que està dalt de tot d'un castell. Però i en parlem de tot això, de com funcionarà aquest casc 2.0, si em permeteu dir-ho d'alguna forma, amb la Sílvia Simó. La Sílvia Simó és responsable de l'àrea mèdica i salut de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Sílvia, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Sílvia. Per què es va decidir, o en quin moment s'ha decidit que s'havia de millorar o modernitzar o protegir més o buscar un nou disseny de casquet per l'enxaneta?
Sí, doncs mira, ara aquest any es compleixen 20 anys des de l'inici de l'ús del casc amb la canalla castellera, no?
Sí.
Com ara explicaves, doncs fa 20 anys es va incorporar aquest element de protecció passiva, no? Que utilitza tota la canalleta, no només l'enxaneta, sinó també l'acotxador i els dosos, que és el que diem el pom de dalt, l'estructura més alta del castell. És veritat, això que comentaves, no? Que aquest malaurat accident de fa més de 20 anys va ocórrer. En aquell moment ja estàvem desenvolupant el casc casteller, però encara no havia arribat a totes les posicions de la canalla ni a totes les colles, no? Mm-hmm. I és veritat que aquell accident va precipitar que aquest casc s'utilitzés ràpidament, de forma generalitzada, que s'acceptés el seu ús a tots els àmbits.
Clar, que en aquell moment era un moment delicat en aquella... Perdona que t'interrompi, era un moment delicat en aquella època perquè deies, ostres, un casquet... No tenien del tot clar, si és veritat, que s'estava desenvolupant o mirant les mesures de seguretat per una mala caiguda.
Exacte.
Però és veritat que en aquell moment tot això es va precipitar...
Era molt trencador, no?
Clar,
era
no, però clar, en aquell moment els que som aficionats als castells miraven allò i dius, ostres, un casc... Quedava una mica...
Estrany.
Sí, estrany, sí, correcte. Aquesta possiblement serà la paraula, però evidentment la seguretat va per davant de coses estranyes.
Sí, i fixeu-vos que això ha canviat en molts altres àmbits, no? Abans no era estrany veure gent pujada sobre una moto sense casc i ara ens tiraríem les mans al cap, no?
Correcte, correcte.
O anàvem sense cinturó als seients de darrere d'un cotxe i ara no se'ns acudiria.
Ostres, Sílvia, m'estàs fent molt vell recordant aquestes coses, perquè jo recordo quan s'anava sobretot a la part de darrere dels cotxes no hi havia un cinturó de seguretat, no existia això.
Exacte. Doncs això és el mateix, els castells evolucionem com una activitat de cultura popular molt tradicional, però viva i actual, evolucionem de la mateixa manera, no? I què millor que 20 anys després d'aquella gran revolució en la seguretat del món casteller, on en 20 anys no hem tingut cap lesió amb canalla que hagi condicionat seqüeles. Imagina't, poques activitats poden dir això. És una activitat que és veritat, com deies, que tenim un risc, que de tant en tant, només un 3%, però de tant en tant un castell cau, i és molt espectacular. No? És molt espectacular una caiguda d'un castell.
Sí, sí.
No sempre és greu com podria semblar, no? Però hi ha altres caigudes que poden semblar menys espectaculars, un cop, no? O una caiguda amb una bicicleta o amb un monopatí, amb un casc o sense posar o mal posat, pot tenir conseqüències més greus. Però és igual, el món casteller fa molts anys...
Sí, sí, és curiós això. Perdó que torni a interrompre, perquè ara és que vull anar puntualitzant aquestes coses, que és veritat que moltes persones, com veuen que quan cau un castell, és veritat, aquesta espectacularitat, diuen, s'han fet mal.
Sí.
Però no hi ha tantes lesions com pugui semblar davant l'espectacularitat d'una caiguda d'un castell, no?
Evidentment, hi ha moltes petites contusions, però lesions importants són excepcionals. Les lesions que nosaltres anomenem lesions potencialment greus, no vol dir que hagin acabat sent greus, però que considerem que ho podrien haver estat, no? Perquè és una zona delicada o per l'impacte, són molt, molt rares.
I aquesta, quines són les lesions habituals que poden haver quan cau un castell?
Bàsicament, el que hi ha són contusions i contractures, és a dir, cops en extremitats, pot haver un cop al cap, però un cop, un nyanyo, que diríem, no? Un petit cop, no? Sí. I la majoria les reben a la pinya. La majoria de lesions estan a baix, no precisament a la canalla, que és un grup, si bé més reduït de persones, no? Perquè hi ha molta més gent a la pinya que al pom de dalt, que a la canalla rep un nombre molt reduït de les lesions. El que farà aquest cas que és no cobrirà tota la cara, però sí que taparà una miqueta més al front, i treballem en paral·lel per protegir millor nas i pòmuls i la zona de les celles amb un possible protector facial, que això sí que serà més trencador i més innovador, és una espècie de màscara, no?, que la gent que us agrada o que li agrada el futbol, i ho comparo amb alguns protectors facials que haureu vist amb alguns
futbol americà, amb alguns jugadors. De jugadors de futbol americà, no?, que porten aquell casc amb una mena de màscara que protegeix i tot això, no?
Sí, no, serà més aviat, sabeu, aquests jugadors que han tingut alguna lesió a la cara i que porten
sí, tipus l'altre dia Lewandowski, quan va marcar un gol amb la màscara. Correcte, sí.
Clar, evidentment, aquest protector que estem intentant dissenyar conjuntament amb l'empresa de NZI, amb l'empresa que fa el casc, però també en col·laboració amb experts de l'Hospital de Sant Joan de Déu, és un protector facial que, clar, no serà fet a mida de cada nen. Heu d'entendre que hi ha centenars de nens a Catalunya, clar, que fan castells, que a més creixen molt ràpid, sinó buscar un disseny amb tres o quatre talles que s'ajusti al màxim de nens possibles i que pugui anar conjuntament amb el casc. És a dir, una peça independent però dissenyada per anar amb el casc des de l'inici. I amb això estem treballant aquest any amb molta il·lusió, perquè a més tenim tecnologia nova, tecnologia 3D i fotografia clínica que ens permet estar a un nivell tecnològic molt, molt important.
Doncs, Sílvia Simó, responsable de l'àrea mèdica i salut de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Escolta, gràcies per comentar amb nosaltres aquest cas 2.0, aquesta evolució en la seguretat dels nanos. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, encantada de parlar amb vosaltres.
Bé, bàsicament és això el que s'estava explicant la Sílvia. No és un casc integral, és amb aquesta mascareta i que protegirà més o menys aquestes zones on encara podrien rebre algun cop. Doncs és gaudir de la tradició amb tota la seguretat possible dins del que hi ha, que a la vida garantir tot el 100% és complicat. Bé, anem cap a les manis. En aquest cas, el Guillem Castro, el nostre company Guillem Castro, està al parc de la Ciutadella. Guillem, com estàs?
Hola, José Miguel.
Com està? On estàs ara mateix?
Estic enfront del Zoo de Barcelona, on està mateix un parlament d'alguna portaveu dels sindicats. I, bueno, pues, ara mateix us puc afirmar que la magnitud de la manifestació és tant que arriba fins aquí, fins on ara mateix us acabo de comentar on estic, fins a Gran Via, amb la plaça Tetuán.
És a dir, una passada. Des del parc de la Ciutadella, ara mateix, des del zoo, o sigui, és a dir, d'on està el Parlament, fins a plaça Tetuán, tota és gent, totes són docents i metges.
Disculpa?
Dic que és una manifestació que tots són docents i metges, des de la plaça Tetuán fins al Parlament.
Tenim
certs problemes de cobertura. Bé, ara mateix, què ens pots dir de la situació ara mateix ahir amb les protestes dels metges? Ai, la cobertura ens falla una mica. Ai, la cobertura ens falla, és normal. Hi ha molta gent i a vegades la cobertura és complicada. Guillem? Bé, tot sigui dit que la cobertura no la tenim, no està en marxa la cobertura. Bé, bàsicament, és una cosa que també volia comentar, però en el cas està clar la magnitud d'aquesta manifestació ara mateix davant del Parlament, on s'ajunten part de la manifestació dels docents i els metges que anaven ja directament al Parlament també fent manifestació. Però hi ha una cosa que sí que volia dir, i que sí que volia parlar. Volia que fos el mateix Guillem el que m'ho expliqués en directe per tots vosaltres, perquè no penseu que m'estic inventant. Nosaltres, com a COPE Catalunya, fem tot el possible per mantenir informat i estar allà en directe, donant tota la informació i fent cobertura d'unes reclamacions de sectors que nosaltres creiem que ens afecta a tots, com parlem de l'educació o parlem de la sanitat. I avui el nostre Guillem Castro, doncs l'hem enviat allà pensant que anava a un lloc segur, a fer una cobertura informativa i a fer difusió de les reclamacions, en aquest cas dels docents, que la podíem fer tranquil·lament. És veritat que uns paguen justos por pecadores, però fins i tot així s'ha trobat, ha tingut la mala sort de trobar-se amb els dos brètols de la manifestació que l'han increpat i l'han intentat agredir llançant-li ampolles. És un dels quès, el grito de Facha. Guillem, estàs aquí?
Sí, estic.
Bueno, estava explicant ara mateix l'intent d'agressió que has patit.
Sí, bueno, estava ja, quan he acabat la segona connexió, doncs un parell de tontos, perquè no tenen un altre nom, que suposo que no eren professors, han intentat llançar-me un parell d'ampolles, més bé exactament cerveses, encara que després, per sort, també.
Bé, la cobertura és molt difícil. Bueno, si les cerveses estaven plenes, si no t'han donat, les pots veure. Mira, és una d'aquestes avantatges. Guillem, és que la connexió ara mateix no tira. Escolta'm, és lamentable que encara hi hagi gent que t'agraeixi precisament perquè veu el logo de ser mitjà de comunicació i va per tu. Això és lamentable en aquest món. Lamentable.
Sí. A mi m'agradaria dir que...
Endavant.
Acostumen a dir fatxes la gent que precisament no respecta la llibertat de premsa i la llibertat d'informar que té mitjans, i en aquest cas COPE, Catalunya i Andorra, que el que vol és informar sobre el que passa a la ciutat, i han d'entendre que l'únic que estem fent és informar.
Guillem, gràcies, tens tota la raó. Una abraçada molt forta, gràcies, bona feina, cuida, company. Doncs aquí el Guillem, tota la raó del món. Llaman fatxes a qui se comporten precisament com fatxes. Va, que de seguida parlarem de viatges aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia, a COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Sabemos, conocemos. Es un hombre que tiene la mala costumbre de captar la atención. O todo lo contrario, provocar rechazo, ¿eh? Porque a veces puede oírlo y decir, pero este hombre que me está contando aquí de... que va de listo. Es Sergio Parra, que de hecho es su trabajo también. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias.
Bienvenido. ¿Y hoy dónde vamos?
Hoy vamos a ir a los lugares, yo a donde me ves a mí tan curioso y tal, en el fondo yo me dejo un nubilar por cosas muy tontas. O sea, cuando hay lucecitas en un sitio, yo ya voy.
Como las polillas que ven ahí la luz y vienen.
Totalmente,
lo mismo.
Totalmente. Yo digo, veo un árbol de Navidad con muchas luces y voy para él. Y digo, ¡ay, qué bonito!
Pues eso está muy bien, ¿no?
Soy sencillo, en el fondo.
Sencillo, simple, no amebaico, no protozoico, no sin cerebro.
Rozando.
Por ahí vamos, simple, está muy bien. En la simpleza también está... yo creo que el secreto del éxito también está en la simpleza.
Eso es. Hay que ir basculando, ¿no? Siempre estar subido en un caballo blanco. Hay que bajar al barro también. Entonces, os voy a decir más o menos una serie de sitios que... A mí me gustan los sitios que son muy en algo. O sea, muy grandes, muy espectaculares,
sí,
muy pequeños también, muy caros, muy baratos. O sea, todo lo que sea muy algo.
Muy algo.
Todo lo que está en el
muy
libro.
Muy extremo, muy cierto, con cierta extremidad, ¿no?
Exacto. Si está en el Guinness, en el récord Guinness.
Me gusta.
Me encanta. Quiero ver eso. Entonces, he hecho una lista de lugares que no he visitado ninguno de ellos, pero yo invito a la audiencia a que lo haga. Yo seguramente algún día lo haré. Que es lugares extremos absolutamente.
Vale.
Empecemos por el lugar más frío.
Bien.
El lugar más frío de la Tierra.
¿Rusia?
Esto está en la Antártida. Concretamente la estación Vostok,
rusa.
Que el 21 de julio de 1983 alcanzó menos 89,2 grados.
¡Joder! Perdón, ¡qué frío!
Totalmente.
Pero ahí no has ido, claro.
No he ido.
Te gustaría.
Pero si me invitan, yo...
Si te invitan, ir a una estación donde está la posibilidad de que alcancen esta temperatura, es tremendo, ¿eh? Tremendo.
Totalmente.
¿Qué más sitios?
El otro extremo estaría el lugar más caluroso del mundo. Que este récord lo ostenta el Death Valley, el Valle de la Muerte, en California, que el 10 de julio de 1913 alcanzó los 56,7 grados.
Bueno, en Burgos en verano más o menos, ¿eh?
¿Sí? Joder, pues no. No voy a ir a Burgos.
Burgos, en verano, en invierno. En invierno también alcanzarían esas temperaturas, sí, ¿eh? De bajo cero, y en verano 56 grados.
A ver, si los de los Record Guinness no conocen Burgos.
No, no lo conocen Burgos. Ni puede Burgos ser. Ni Almería, no tienen ni
puede
idea.
Ser, puede ser. Bueno, el lugar, más húmedo.
Grados, qué horror.
El lugar sí. más húmedo de todos.
Vale.
Esto está, o sea, el lugar donde más llueve. ¿Vale? Esto es una ciudad que no sé ni siquiera pronunciar, pero sería algo así como Mausingram, que está en la India.
Sí.
Y es la media anual, más o menos, es de 11.800 mililitros.
¿11.800 mililitros?
Totalmente. O sea, es...
Ahí sí que no construirán en zonas inundables. De hecho, porque no tienen la opción de construir en zonas inundables.
Exacto. El punto diametralmente opuesto es el desierto de Atacama,
ajá,
donde hay años que no llueve ni una gota. Cero. Y durante décadas, a lo mejor, caen cuatro gotas y nada más. El lugar más ventoso del mundo es la Commonwealth Bay, en la Antártida también. Uh-huh. O sea, la Antártida ya vemos que es un sitio sí, frío sí. y ventoso. O sea, muy...
Muy desagradable.
Donde se puede encontrar, a veces, ráfagas de viento de 240 kilómetros por hora.
Caray.
O sea, más rápido que la AVE ahora, ¿eh?
Ya, ya, caray. Sí, bueno, es que ahora más rápido que la AVE, tú por la autopista vas más rápido que la AVE.
La has pillado. luego tenemos el lugar más alto. Este es fácil. El lugar más alto del mundo. ¿Lo sabes?
El Everest.
Muy bien, el Everest. El lugar más alto del mundo, 8.848 metros. ¿Pero cuál es el lugar más bajo del mundo?
¿La Fosa de las Marianas?
No, hombre. Pero no, pero que tú puedas ir por la superficie, digamos.
Ah, aquí yo me pierdo, no lo sé, ni idea.
Esto es el Mar Muerto, la orilla del Mar Muerto, que está a menos 439 metros bajo el nivel del mar.
O sea, si abrieran un canalillo entre el Mediterráneo y el Mar Muerto, se llenaría ahí, habría un lago.
Bueno, sí.
Un lago de 500 metros de profundidad, casi.
En principio, sí. Y luego, sí, el punto más profundo de la Tierra, y tienes tu razón, que es el abismo Challenger, en las Marianas, uh-huh, que hay como 8 kilómetros, una cosa así, que de hecho James Cameron acabó bajando.
Sí, sí.
Por sus...
Pues James Cameron dijo, ya que encontré el Titanic, ¿por qué no voy a bajar a la Fosa de las Marianas?
Por sus gónadas. Y ya, para añadirle una capa extra de fascinación, si me permites, te voy a contar lo que sucede en estos lugares.
Adelante,
por ejemplo,
favor.
Tan altos, tan bajos, tan ventosos.
Adelante.
Y demás. Y es que el tiempo no pasa a la misma velocidad. Luego, por ejemplo, si te subes un avión,
sí,
envejeces una fracción de nanosegundo menos que alguien que está en la Tierra. O sea, tú en un avión envejeces un poquito más lento que una persona que está en la Tierra.
Pero el tiempo ha pasado más rápido.
Pero
¿por la altura? ¿Pero por la velocidad?
Por la velocidad se ralentiza tu tiempo.
De acuerdo.
O sea, yo, por ejemplo, si ahora me fuera a Marte muy rápido, a una velocidad relativista, vosotros seguramente os haríais ancianos y yo vendría súper joven.
Vaya, pues está muy bien esto, ¿eh?
O sea que una cosa buena de ir a lugares extremos es que tu tiempo subjetivo cambia. Por si quieres añadirle una capa extra.
Bueno, es un viaje muy interesante. Te creo, oye, estoy haciendo un esfuerzo y...
Yo también.
Y de aquí voy a una aspirina seguro para intentar entender todo esto, porque a veces si no estás metido en el tema...
Hay que estar metido en el lore.
Sí, se te hace un espesura total, ¿eh? Estimado Sergio Parra, muchísimas gracias.
A vosotros.
Cuídate mucho.
Hasta luego.
Me pasa una tarde, un millón cada semana. Yo me acaba de petar la cabeza de una manera. Vaya, para acabar avui en dia tinc un què en tot això, eh? Bé, millor agradable acabar viatjant amb el Sergio Parra i aquests llocs extrems que ens proposava. Recorda que totes les xerrades que he fet aquí al programa les podeu tornar a escoltar a la web de la casa cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. També per la nostra aplicació, tant per iOS com per Android, les podreu recuperar. Ara arribem a les dues, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope des de Canàries amb la Pilar García de la Granja. Rebin la salutació i l'abraçada de que els hi ha parlat amb molt de gust José Miguel Cruz, que acaben de passar una molt bona tarda i un millor cap de setmana.